quan vulguis.
Sí, sí, vaig a l'11 de demà. Recorda'ns les baixes, Salmo, perquè tothom estigui ubicat.
Rafinha i Pedri, a més de Gavi Christensen.
Bé, doncs a partir d'aquí, tenint en compte que hi va haver partit de Copa, a veure els vostres 11, tornaríem en principi a la defensa titular amb Koundé i Valde als laterals. Els vostres defenses centrals, Eric i Cubarsí.
Sí,
sí. No, sí.
D'acord, doncs aquí coincidim tots.
Araujo encara no repetiria.
Aquí coincidim tots, amb Joan García, òbviament, a la porteria. Uh-huh. I anem al mig del camp, perquè a la Copa vam veure Bernal. Algú té Bernal a l'11 titular de demà?
Jo no.
No.
Jo
no.
Ningú, jo tampoc. Jo, el mig del camp que tinc és De Jong, Fermín, Olmo.
Jo també.
Compte que anem cap a la unanimitat.
Jo, De Jong, Casado,
Olmo. Jo també.
De Jong, Casado, Fermín.
I tu tens De Jong, Casado, Olmo?
No, Fermín, Fermín.
Fermín també.
Per tant... Estava pensant que Olmo potser té... És que potser... D'això ho he pensat després. Potser Flick tenia una idea aquest matí a l'entrenament.
I amb el sorteig.
I amb el sorteig, tot i que és veritat que a partir des dijous, eh? Uh-huh. Però pot ser que l'hagi matitzat. Hòstia, aquest l'anava a posar demà perquè vés a saber que em tocaria la Copa.
Sí, però va jugar 90 l'altre dia a Olmo, porta molts partits seguits.
Sí, sí.
Bé, jo crec que és un bon moment per
ben vist, ben vist,
jo el faig descansar.
Sí, jo també m'ha convençut, la teoria.
Per tant, i apostes per Casado, també?
Sí, clar. És que no hi ha...
podria ser Bernal, però l'altre dia va ser titular.
Sí, Bernal no el poso de titular.
Doncs hi ha 3 apostes per Casado, 2 per Olmo, veurem demà. De Jong i Fermín els teniu tots a l'11. I al davant, Lamine per la dreta. Jo crec que aquí coincidim tots. Ferran o Lewandowski?
Ferran.
Ferran.
Ferran. Ferran.
Jo també Ferran. Doncs aquí també unanimitat. I a l'esquerra Rashford?
Sí.
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 Ningú aposta per un Bardaggi allà per sorpresa, eh?
No, pobre.
Doncs coincidim tots plegats en el mateix 11, pendents d'aquest mig del camp, si aposta per Casado o per Olmo.
Molt bé, doncs prèvia del Barça a Mallorca, demà 4:45, a partir de les 3, la TDT amb tota la prèvia i després, evidentment, la narració del partit. Ho he dit bé, les 3, eh?
Sí, sí, sí. Ara m'has enganxat, perquè no sé si farem butlletí o no, perquè depèn del dia.
Bé, són les 3, són les 3 i 5.
A les 3 poseu la ràdio.
L'audiència fidel de la TDT podrà esperar 5 minuts.
A les 3 poseu la ràdio, que si no som nosaltres hi haurà gent que explicarà coses interessants.
Informant-vos, sí, sí, s'espera més un matí intens amb manifestacions de Rodalies, etc. Salmurri, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Vagi bé.
Tres minuts passen de les 8 del vespre, moment per actualitzar-nos, moment per rebre Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs d'entrada estarem molt pendents d'aquesta concentració que estan fent els pagesos, tractors, cotxes particulars, al centre de Barcelona. Això és concretament davant el Departament d'Agricultura de Barcelona, és la Gran Via amb Rambla Catalunya. Recordareu ara fa 2 anys que va haver aquesta primera gran tracturada que van fer també aquí a Barcelona i ara estan patint la protesta perquè consideren que en aquest temps doncs, pràcticament no s'ha resolt cap de les seves demandes. Recordem que tot això demà coincidirà amb una protesta que es preveu també important al centre de Barcelona dels usuaris de Rodalies i mitja distància, cansats de totes les incidències que estem explicant aquests dies. Per cert, que avui des de Renfe ja han anunciat que no es tornarà al servei habitual, ja no diríem normal, perquè normal ja no era, habitual, abans de tots aquests problemes, fins al mes d'abril.
Pou.
Aquesta és la projecció que fan des de Rodalies.
Rodalies, eh? No, això, l'AVE va per una altra banda.
De moment, sí. Pel que fa aquesta mirada llarga, sí.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, hem rebut la trucada d'un oient que ens demanava si demà es podia anar al zoo. Si això confluïa d'alguna manera amb alguna d'aquestes propostes. Aviam, la manifestació de la tarda surt a les 5 des de l'estació de França fins a plaça Sant Jaume. Per tant, a les 5 i els vols de les 5 serà una hora complicada al voltant del zoo i del parc de la Ciutadella, Jordi Costa.
Tens previst anar al zoo, Costa?
Sí, demà estava previst anar al zoo, sí. I he preguntat als companys informatius
i t'ho responen a antena, clar que sí.
Antena, sí, sí.
Tot se sap. I després explicar-vos que a partir de les 11 tocarem dos temes que són interessants. Les galeries d'art s'han plantat, han decidit tancar en protesta pel fet de tenir un dels IVAs, l'IVA més car de tots els països de la Unió Europea, de tal manera que quan ells van a una fira internacional i volen doncs, un pintor, etc., competeixen amb desigualtat de condicions, no? Aquí està el tipus màxim del 21%. Potser recordareu el 2012 amb Mariano Rajoy, que va haver molta polèmica perquè van pujar l'IVA cultural a totes les disciplines. Sí. Després, algunes d'elles han anat recuperant els tipus més baixos, per exemple, la música, el 10%, etc. Les galeries d'art, no. S'han mantingut en el 21% i creuen que s'ha de rebaixar. I ens visitaran l'Ernest Villegas i la Marta Marco, aquests dos actors que estan des d'ahir representant el Teatre Lliure al Barquer, que és la nova proposta del Julio Manrique, que es va estrenar ahir i que es veu que és una fantasia. Nosaltres encara no hi hem pogut anar, hi ha anat la Marta Vives, ahir ens va fer una crònica excel·lent. I...
Una fantasia vol dir que és fantàstic o que és molt bona?
No, que és molt bona.
Ah, no, és que
és veritat
molt bona
que el llenguatge s'ha d'utilitzar en propietat.
No,
és una fantasia de bona.
No t'estava retraient, però és que m'interessa...
És llenguatge de jovent, no? De nens.
Gràcies. Sí. Només puc dir això. No sé, sí, una fantasia, una cosa que està molt bé.
No ho feia per retreure't l'ús de fantasia, sinó...
No.
És que m'interessa aquesta...
Sí, doncs sí.
Val la pena, eh?
Sí, és llarga, són tres parts d'una hora cada part, té dues pauses, doncs entre actes, vaja.
Bueno, no hi puc anar un dia que faci tot costa, vols dir.
Efectivament.
Tu el que has volgut dir és que molt a Cantidubi, no?
No, això fa gran. En fi, doncs ja està.
Molt bé, doncs anava a fer servir alguna expressió per presentar el Catalunya Nit, però ho deixarem en què...
Ja està.
Deixem-ho aquí, que ens estan posant anys a cada segon de ràdio. A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Alias i l'Agnès Márquez. Gràcies.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva, al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Avui hem obert el Tot Costa amb la notícia de la lesió de creuats de l'Ai Alexandri, que implica que hagi dit adeu a la temporada i a part de la temporada vinent. Evidentment no hi serà ja en el Logroño Barça d'aquest diumenge a les 6 de la tarda. I ja que hi som, us faig una mica d'agenda d'aquest cap de setmana, perquè la Lliga F també juga l'Espanyol a camp del Real Madrid diumenge a les 4. I aquest partit el podeu veure per Esport 3. A la mateixa hora juga el Real Societat Badalona. Es tornen a trobar les cares, ara en parlarem, però es tornen a veure el Badalona i la Real Societat, que van jugar ahir als quarts de final de Copa, a les 4, i també el podeu veure per 3CAT en aquesta ocasió. El dia en què, més enllà d'això, hem parlat, òbviament, d'aquestes eliminatòries de semifinals de Copa del Rei amb el Barça Atlètic de Madrid i del Barça-Mallorca de demà, un quart de 5 de la tarda. També el Sal Murri ens ha posat al dia de tota l'actualitat blaugrana.
I de Lewandowski, de Julián Álvarez, també, que diu el Ferran Martínez que el fetge al Barça aquest estiu, que no trobo que no ho
has... No, vull interrompre. Perquè ja sé que no li agrada, perquè abans ha dit que a mi em fa por l'Atlètic de Madrid, cosa que jo no he dit, sí. I està dient que el Barça fitxarà el Julián Álvarez, cosa que jo no he dit.
Has dit que era un mal sorteig.
Era un mal sorteig, però jo no he dit que em fa por l'Atlètic de Madrid.
Ferran Martínez ha dit que el Barça fitxarà Julián Álvarez,
no,
i Jordi Costa ha negat rotundament que el Barça fitxi Julián Álvarez.
He dit que pot fitxar i Jordi ha dit que no pot fitxar.
Per tant, veurem aquest estiu si el fitxa o el fitxa.
Molt bé.
Econòmicament, pot fitxar-lo.
Això ha estat en la primera hora de...
Ja tinc una al·licient aquest estiu, a veure qui dels dos guanya.
Sí, ja veus.
Mínim no serà l'al·licient de Nico Williams.
Ha sigut aquest.
Ben vist. Alguna cosa hi hem guanyat. Això ha estat en la primera hora. En la segona, de seguida parlem de la Copa de la Reina i de més qüestions relacionades amb el futbol, però estem pendents d'un partit de bàsquet que arrenca d'aquí a 21 minuts a Vitoria, Baskonia-Barça, un partit que evidentment podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià. Hola, Ernest.
Com estem, Jordi?
Què?
Home, aquest és el partit dels 43 punts de Panther, el partit de més punts de la història de l'Eurolliga, fa res, el dia 23 de desembre, o sigui que en principi...
Ja, clar, però aquell va ser aquí, eh?
3 pròrrogues i aquest és allà. Vull dir que són dos equips que, si s'hi posen, ens ho poden fer passar molt bé i patir molt, perquè allà el Barça no hi guanya des de fa 5 partits, ha perdut els últims 4 victòries, o sigui que serà difícil, però interessaria guanyar perquè fa 4 derrotes seguides que Pasqual no pot aixecar aquest equip, que cada vegada està més mort.
Si el Barça guanya, per això se situa molt bé a la classificació de l'Euroliga. No sé si m'ho mirava abans per sobre, tercer o quart pot acabar la jornada, pot
sí,
ser.
Sí, sí. No, i els resultats, tu els vas mirant i es van com retroalimentant, ningú destaca excepte un equip, el Fenerbahçe, i per tant, doncs, escolta, ahir encara el Fenerbahçe va estar a punt de perdre ahir. Vull dir que tots els resultats van anant més o menys bé, i quan dic mort, no vull dir mort de que no tingui res a fer, Vull dir que els jugadors no poden dir ni fava. Hi ha alguns, com Xenguelia, la Provítola està sortint a lesió, la Brizuela tampoc acaba d'estar bé. Espero que per la Copa, jo crec que per la Copa estaran bé, però ara mateix estan cansats d'acumular tants partits i cada vegada menys rotació. O sigui que veurem.
Falten dues setmanes per la Copa. De moment centrarem les mirades en aquest partit d'avui, que estaria bé, tot i que la pista és difícil, trencar aquesta ratxa de 4 derrotes consecutives. El partit amb la narració del Macià, els comentaris de la Lloberes, avui amb l'UBAC.
Effectivi Wonder, aquí doncs estarà.
Doncs el trio...
Effectiví Wonder.
Effectiví sí, Wonder.
Anys 90.
El Big 3 de l'Eurolliga al Tot Gira, que s'hi posen d'aquí a no res, a 2/4 aquest partit. Gràcies, Ernest, bona transmissió.
Una abraçada, vagi bé.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria. Pista número 4.
En 4 temporades el Barça va jugar 26 partits i només va fer un gol. Qui és?
26 partits i només un gol,
4 temporades al Barça, va jugar a l'Albacete, ha guanyat 2 copes i 2 lligues i ha compartit vestidor amb Guardiola.
Jo em vi un nom.
Molt bé.
Això dels... Aquesta última dada és bona.
Els oients ja saben que poden participar a través de Twitter a la tutoria i que hi ha en joc un cava de guarda superior gran reserva Brut Natur de Cellers Masset.
Doncs encara no sabem qui és... Vaja, no veig ningú a la taula que...
El jo enviat. Ah,
ho he enviat tots.
Tots tres.
Ah, perfecte.
Sí, he enviat abans jo, però no...
No et quadra ara,
No em quadra ara.
Molt bé.
El líder punxa, potser, avui,
Sí, punxa. Ja us he dit que no tinc una bona setmana.
Caram, tu. Si no hi ha manera d'aixecar-ho. Vinga, va, que hem de parlar d'un home que avui està content.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Perquè més enllà de sortejos prèvies de partit, avui era un dia assenyalat per Fermín López. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Que ja es va anunciar en el seu dia, però avui ha assistit a l'acte protocolari de renovació amb el Barça fins al 2031.
Exacte, 22 anys són els que té Fermín. Amplia, com dius, fins al 2031, acabarà amb 28 i manté la clàusula de 500 milions. Avui s'ha fet l'acte protocolari de la firma i hem pogut preguntar-li, doncs, per tot plegat, sentint-vos a vosaltres a l'arrencada del programa, jo no podia preguntar-li una altra cosa que no fos dir-li, escolta, Fermín, ara estàs rendint molt bé, però quantes vegades has pensat en aquests mesos d'ençà de l'estiu allò de sort que no vaig marxar a l'estiu, i ens ha fet veure que no he acabat d'entendre perquè vam estar patint durant l'estiu, perquè, segons Fermín...
No he dubtat en ningú moment, perquè jo volia estar aquí al Barça, i així ha sigut, i estic molt feliç d'estar aquí, i de renovar, i estar molts anys aquí.
Així que res de res. 28 partits, 10 gols, 11 assistències. Fermín, en versió de l'Agnès, és una fantasia. En versió del Bernat, molt a Cantidubi. Aquesta temporada ho està fent molt i molt bé. S'ha mostrat agraït a Xavi per l'aposta en el seu moment. Agraït a Flick també per la confiança, perquè diu que en Flick està millorant. I quan li hem demanat, escolta, en què estàs millorant? Ell sent que està més madur perquè es veu més calmat amb la pilota.
Aprendí mucho también con Xavi esa temporada. Y ahora con Hansi también creo que he mejorado mucho. Soy un jugador más maduro y en el campo creo que se está viendo.
És evident que Fermín està madurant, com ho estan fent les seves estadístiques, però bé, m'ha agradat especialment sentir-li aquest reconeixement per Xavi, que jo crec que Fermín li fa sempre, però que a vegades, per com va ser el final de la seva etapa, ens oblidem que Xavi ha deixat un llegat en forma de jugadors que va fer debutar a ell, i en el cas de Fermín no és que el fes debutar, és que el va rescatar de l'anonimat per convertir-lo en un jugador ara mateix titular al Barça. A mi aquests detalls sempre m'agraden. Què més, Marc?
No és l'únic moment de la roda de premsa el que ha parlat explícitament de Xavi, eh? I ha anat i tornant. Avui ha deixat anar una d'aquelles frases de rodes, algunes frases de roda de premsa de dia important per tu. Vull fer història al Barça, el nen que jugava al Campillo somiava amb jugar al Barça. En clau d'equip ens ha agradat perquè ha dit que efectivament al vestidor hi ha especial il·lusió per la Champions, que és una il·lusió que detecten en el seguidor culer i que ell té la percepció que aquest equip és capaç de treure endavant. I és, a diferència de Flick, que dèieu abans, que Flick ha parlat abans de l'enfrontament, de saber l'enfrontament amb l'Atlètic de Madrid, Fermín ha parlat després, però no us el faig sentir perquè ha dit allò de és un rival difícil, però hay que ganarlos a todos si queremos pasar. Molt content Fermín, acompanyat per la seva parella, pel seu entorn. L'hem vist especialment content en un dia com avui.
Doncs en té motius, perquè en teoria el seu futur queda lligat al Barça i evidentment amb un salari adequat al seu pes en el Barça actual. Gràcies, Marcos.
A vosaltres.
Dèiem a prop de la pilota, fa la centrada, pilota al punt de penal, contra la rematada i el gol! Gol, 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 gol! Alexia! Altra vegada la pilota aturada! Gaiam fa la centrada i arriba amb tot Alexia per connectar la rematada i fer el primer. Madrid 0, Barça 1, gol de la capitana. Alliberada, Patri controla, aixeca el cap, fa la passada cap a Payor. Compte amb la passada, que és molt bona. Payor al control, aguanta la possessió, el xut a Payor. Gol, 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 gol. Gol de Payor, gol de Payor, gol de Payor, gol de Payor. La pilota al segon pal, salma el xut. Gol! De Salma! El tercer del Barça! I ara compta Salma, que guanya la pilota. És un 2 contra 1, camp obert del Barça. Salma en la conducció, fa la passada cap a Payor. Payor al control, Payor aguanta la pilota. El xut! El quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart. El quart de Payor, el quart del Barça. Xiula al final.
4 gols, així ho explicava ahir el Ramon Salmurri a la TDG. Madrid 0, Barça 4. El Barça és a les semifinals de la Copa del Rei. Ja ara ho comentarem. S'enfrontarà al Badalona, però abans, Ruth, un partit on es va tornar a confirmar la superioritat del Barça sobre el Madrid.
Sí, tot i jugar en un camp de patates, perquè el camp sí. Estava realment molt malament, havia plogut molt i per això, i sí que vam veure, a més, alguns detalls com un pas endavant de Serra Jordi, a qui vam destacar durant la transmissió d'ahir, Aixa fent de central per la baixa de Lai Alexandri, Salma recuperant sensacions també al davant i de cara a porteria, i també la intensitat d'un clàssic que potser no havíem tingut a la final de la Supercopa, amb picabaralles, la de Pina, amb missa, el cop de colze que s'ha fet molt viral d'Irune a Ona. Irune, una jugadora del planter del Madrid que té 17 anys.
El que és viral és que no fos ni groga.
Exacte. Això sí que sí, hauria ser. Va ser groga,
sí.
Eh?
Ah, sí? Ah,
sí, el que discutíem és si l'havia d'expulsar o sí, no ahir a la transmissió.
No hi havia molta... Em sembla un cop de colze deliberat.
Sí, però saps que perquè al Barça encara li quedava la possibilitat de demanar revisió, sí, però com no que la jugadora es va aixecar ràpid, que la mateixa Ona no va demanar revisió a la seva
no qüestiono si ho demanat, si les jugadores era, va aixecar més d'hora, sí, o si van demanar revisió o no.
Sí,
allò és una acció de vermella indiscutible. Sí. Vaja.
I de fet, a Romeu, després del partit, li preguntaven si aquest Madrid, el que va veure ahir, s'havia mourinitzat.
Coses que et porta la competició, coses que et porta l'emoció, coses que et porten la passió en el moment. Nosaltres, com a Barça, si hi ha accions clares que creiem que s'han de protestar, jo ho faig, intento fer-ho sempre des de la tranquil·litat, avui no m'ha sortit, però perquè m'han semblat molt, molt evidents dues accions seguides, i elles faran el mateix, no? Elles intentaran defensar lo seu, intentaran portar el partit una mica en aquestes situacions per intentar treure avantatge. Tranquil·litat, crec que la segona part hem entrat amb més pausa i més calma que crec que el joc ho necessitava, crec que l'equip ho necessitava, així que d'aquesta situació hem après coses i hem sortit victoriosos, així que bé.
Molt bé. Espera, Romeu, satisfet, com no pot ser d'una altra manera, i més enllà de la classificació de Copa, que era l'objectiu d'ahir, a mi em fa la sensació que aquest partit, vaja, aquesta seqüència de partits contra el Madrid ha de tranquil·litzar el Barça de cara a una hipotètica ronda de quarts de final de la Champions. Vaja, em fa l'efecte a mi que tot i les baixes i la plantilla curta, etc., el Barça ha d'afrontar aquesta hipotètica eliminatòria amb moltíssima tranquil·litat.
Sí, sí, a mi també em fa aquesta sensació, i més a més perquè qualsevol pròxima eliminatòria serà doble partit.
Doble partit. Mm.
I si ahir, com estava el camp, el teu camp, amb el Barça que perd Alexandri, els primers minuts, el minut 14 que fa jugar Aixa, una jugadora amb poca experiència i que no és central, i tot el que passa, igualment el Barça és molt superior...
Doncs, cap oportunitat. Cap ni una.
L'únic partit on es pot despistar el Barça i no serveix de res, despistaria bàsicament perquè estaria per la Champions, és el de Lliga, i és que no tindria cap impacte.
Doncs el Barça ja és a la...
El que sí que lamento és la tensió del partit d'ahir, que jo crec que té a veure amb la frustració,
sí,
en el que el Real Madrid comença a tenir, i no m'estranya, perquè cada vegada que juguen davant del Barça, pues és una tunda.
És que ha de ser, ja no perquè sigui tunda, perquè en l'últim no va ser una... Bueno, en
va ser un 0-2, sí. L'anterior.
Ha de ser frustrant jugar 25 vegades contra el mateix equip i perdre 24 partits. Jo això, aquest sentiment el puc entendre. Ara, agressions no. O sigui, jo puc entendre que el joc es torni més aspre, etc., perquè això forma part del futbol.
Amb dues jugadores com Missé i Atenea, que són segurament les més madridistes d'aquell vestidor, no? I llavors entens que a Weir, que és una jugadora més freda, que ve de fora, doncs no li passi, però amb aquestes sí.
I aquestes són les més sospitoses habituals. Okay. Són gent de sang calenta, per dir-ho suaument. El Barça s'enfrontarà a les semifinals al Badalona, que ahir jo crec que va fer una heroïcitat, guanyant a Zubieta, a la Reial Societat, i a més, amb un partit ple de moments clau, sobretot un penal en contra al minut 89. Per comentar-ho, tinc en línia la defensa del Badalona, la Nerea Carmona. Nerea, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I anava a dir felicitats, però clar, felicitats per la classificació. Ara que ja sabeu que jugareu contra el Barça, no sé si la felicitat és tan completa.
Doncs sí, igualment nosaltres estem molt contentes pel partit que vam fer ahir. Va ser un partit molt llarg, molt intens, i va ser una victòria d'equip, tot i que ens ha tocat el Barça a semis. Seguirem lluitant com vam fer ahir, intentarem arribar a la final.
Clar, Nerea, és una semifinal històrica que aquesta que enfrontareu, i del que es tracta potser és més de gaudir-la, més enllà que el Barça surt amb un paper molt favorit, no?
No, nosaltres sabem que al final ens enfrontem contra un dels millors equips del món, per no dir el millor equip del món, i sabem que és un escenari molt complicat, però tot i això intentarem gaudir del futbol, intentarem donar la nostra millor versió tant a casa com al seu camp i intentar arribar a la final.
Deixa'm anar al partit d'ahir un moment. Al minut 89, penal en contra, després de mantenir el partit viu, en teoria contra pronòstic, les favorites eren les jugadores de la Real Societat. En el minut 89 penses, hosti, no m'ho puc creure.
Sí, la veritat que és un moment molt impactant, i penso que tot l'equip confiava molt en Maria, perquè al final sabem que tenim una portera molt bona, i jo penso que aquesta confiança li vam transmetre a Maria, i per això també es va parar el penal. I vam confiar fins al final, a pròrroga sobretot, va arribar el nostre gol i ja lluitem fins al final del partit.
Cal dir que la Maria no és titular habitual i es va trobar amb aquesta situació, i a més és una aturada de mèrit, vull dir, no és allò que el penal estigués mal xutat.
Sí, Maria al final està tenint més minuts també després de la lesió d'Anto, i tot i que les dues són porteres d'un nivell espectacular, doncs tenim la confiança totes amb Maria, i penso que va fer un partidàs i sobretot ens va donar part de la victòria, és òbviament és seva, perquè aturar un penal a l'últim minut sabem que és molt complicat.
Aquesta classificació per les semifinals de Copa no fa més que confirmar el bon moment que esteu atravessant, amb una ratxa de molt bons resultats a la Lliga.
Doncs sí, portem ja 3 victòries i amb la d'ahir ja són 4. Portem una molt bona dinàmica i sabem que encara queda molta lliga i molts partits, però l'equip està content, està amb una bona dinàmica i hem de continuar treballant i seguim per aquest camí.
Abans ho comentàvem, vau jugar ahir contra la Reial Societat i torneu a enfrontar-vos-hi diumenge. Clar, el partit important era el d'ahir, però ara com tornes a jugar el mateix partit contra les mateixes jugadores?
Doncs al final també es fa una mica difícil, perquè sabem que després de guanyar-les doncs aniran amb moltes ganes, però penso que si fem el mateix partit que vam fer ahir, amb les mateixes ganes, amb la mateixa intensitat i amb un pla de partit doncs que ens ajudi a arribar doncs a la final,
crec que algú ha trucat a la porta de casa de la Nerea.
Sona de nòstia.
Ah, clar, la porta allà de l'hotel. Ah, amiga, doncs què toca anar a sopar?
Doncs sí, ha trucat la Maria i un parc.
Doncs no arribis tard, que vaja, no sé si l'entrenador és tan saber conflict, però a veure si encara ens tocarà pagar multa. La Nerea Carmona, la defensa del Badalona Women, amb qui hem comentat aquest gran èxit del Badalona ahir a la Reial, al camp de la Reial Societat, i ja pel mateix preu aprofitem per desitjar-te sort pel partit de demà. Nerea, gràcies, una abraçada i sort.
Altres. Adéu.
Molt bé, doncs el Badalona Women i el seu bon...
Van anar de pinxos ahir per celebrar-ho.
Clar. Sí, clar. No, jo no hi queia. Ho sí, acabava sí. De dir la Sònia, no hi ha caigut.
Tornen a jugar i ja es queden.
Doncs és però amb pocs dies de diferència, no? Vull dir...
Si Joan ho... diumenge, eh?
Ahir diumenge. Sí.
Com estan els sí. viatges i tot això.
Un parell de dies a Donòstia i
només faltaria que haguessin jugat dijous i dissabte.
Clar, no.
Diumenge, mira, un cap de setmana a Donosti, encara que et toqui entrenar al matí una estoneta, sí, a la tarda, un passeig. Mira, li he fet gràcia fins i tot al Ferran, això. Ruth, gràcies.
Adéu.
Aquesta és molt bona. Qui t'ha agafat ara, Salva? Bona, bona. Ah, per la Maria, la portera del Badalona. Molt bé. Una mica... és un editorial per darrere, però, en fi, ara... En lloc de rebre la Maria, rebrem el Solà, que tampoc està malament. Edu, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Demà, 6:45, Sevilla-Girona. El partit, en teoria, com a titular del... com a titular, valgui la redundància, del retorn de Gazzaniga a la titularitat.
Sí, després de la lesió de Ter Stegen, Gazzaniga serà el titular, tot i que avui a la roda de premsa Mitchell ha dit que no havia parlat amb ell perquè no li havia donat explicacions ni quan tan sols era titular i que l'havia posat per davant de Livakovic o Juan Carlos o Pau López i que ara tampoc havia parlat aquesta setmana amb ell.
Ara no he parlat ni en Gassa ni Blat en aquest sentit. Hem perdut un jugador molt important per nosaltres, és la realitat, i ara la competència fa que altra ha d'ocupar aquesta posició. Quan Gazzaniga ha jugat de titular, Pau López no jugava, o no jugava Livakovic, o no jugava Blat, o no jugava Juan Carlos, era el mateix. No anava donant explicacions a tothom.
A la mateixa línia que hi... Digues.
No compres.
Bé, és que el mateix Mitchell va explicar que abans de posar de titular Ter Stegen havia parlat amb tots.
Amb tots dos.
Per tant,
sí,
ara... Bé, en fi, ha de fer uns malabars ara Mitchell perquè, clar...
Home, és molt més dura la conversa
sí, clar,
prèvia
clar.
Que la d'ara.
No.
És per dir-li, tornes a jugar.
És que ara ja...
Realment no hi ha res a explicar-li, però que sí que hi va haver una conversa en el moment en què va seure a la banqueta, perquè és com havia dit ell mateix... I jo crec que estava ben conversat perquè estàs asseient un tio que ha estat titular 3 o 4 anys.
Mm-hmm. I que ara hi haurà de tornar en aquests pròxims partits fins a final de temporada. Veurem com soluciona la lesió d'Àlex Moreno, al lateral esquerre. És possible que hi jugui Arnau en aquella situació per anar a jugar al camp d'un Sevilla, si el temps ho permet, perquè en principi l'equip ha marxat aquesta tarda, però allà està plovent molt.
I tu quan hi vas?
Jo hi vaig demà al matí.
Arrisques una mica, no?
Sí.
No, volia anar-hi fa 3 dies, com les del Badalona Women.
És burro.
Però he pensat, no, demà hi ha prou camions, suposo, com un altre.
Amb la setmaneta que heu tingut a Girona, com per marxar fa 3 dies.
Has d'anar a Barcelona, per això.
Sí, he d'anar a Barcelona, sí. Farem un avió a 9:15, M'he aixecat aquí una estona, un quart de 10, i suposo que cap a les 11 serem a Sevilla, si tot va bé. Avui, és veritat que han anul·lat alguns vols, però a Màlaga. Alguns els han desviat a Sevilla. Aviam com està l'aeroport de Sevilla. En qualsevol cas, per anar a jugar al camp d'un Sevilla que només té un punt menys a la classificació i que Mitchell diu que hi ha aquesta zona emmerdats 12 equips en només 4 punts de diferència.
No hem parlat perquè la situació és la que és. Hem d'estar focalitzats en la competició, és el més important. Penso que és la millor etapa de la meva vida com a entrenador. He sentit sempre la confiança i la seguretat de tothom aquí, i el club sempre ha tingut un projecte molt bo per mi. Girona i jo tenim la sensació de que junts sempre hem estat bé.
Aquesta és l'opinió que deia Mitchell quan li hem traslladat que ahir Quique Cárcel va dir que el volia, i per tant tot sembla indicar que Mitchell haurà de continuar. Ter Stegen baixa, Unagi baixa i Àlex Moreno baixa, són els tres jugadors que han entrat a la llista de convocats.
Déu-n'hi-do, tres baixes...
Tres fitxatges, no?
Sí, d'aquesta temporada, sí. I a quin més important que l'anterior.
Sí. Unagi, en principi, segurament després del Barça ja podrà jugar. Aviam quin viatge tenim, va.
Bona notícia. Demà, 6:45, evidentment a la sintonia de Catalunya Ràdio, després del Barça-Mallorca, i si Déu vol, amb el Solà ja a Sevilla. Edu, bon viatge, gràcies.
Adéu-siau, merci, adéu.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Nigeria acaba de demanar insistentment Bobby Robson. Qui és?
No recordava que havia jugat a l'Albacete.
Sí,
qui és, Sònia?
Doncs el personatge d'avui és Bernat Soler, fes els honors.
Emmanuel Amunique.
Molt bé, Emmanuel Amunique.
Ha conegut també per ser el pare de Luis Enrique.
Sí.
Bé, això ho dius tu.
Era un comentari amb intenció d'ofendre Luis Enrique, però que es va acabar convertint en un mem.
I per tenir el...
Era un comentari racista.
Sí, era racista.
Jo crec que simplement el que feia era que, com que jugava amb la rima...
Sí, però era racista, y claramente lo de es era el Luis Enrique, tu padre es Amunique, porque como si fos alguna cosa dolenta,
sí,
porque tení un padre negra.
Sí, sí.
Perquè era un comentari racista.
Era racista des del moment que ho utilitzaven en contra de Luis Enrique. La rima de paraules efectivament no té més, perquè és Luis Enrique i Amunique, però l'intenció era clarament racista.
I un home que va acabar amb el menisc d'un mort. Li van aplicar una lesió gravíssima de genoll, i jo recordo les declaracions de...
Jo el vaig anar a veure a la clínica, a una CPI que hi havia a Sant Cugat, no sé si encara hi és,
sí.
Vaig entrar a l'habitació i vaig...
Doctor Borrell el va parar.
Una visita, ja, que abans es feien aquestes coses, podies entrar a les habitacions dels futbolistes.
Hola, què tal, bona tarda.
I fumar i tot. Va, Agua, el personatge que buscava més a Munique, qui ha disparat abans?
Doncs mira, el primer que ha disparat és Bernat Soler, que per tant suma avui 3 puntets. 3 puntets que el situa amb 18 punts. Ferran Martínez, però, continua... Ah, no continua. El líder ara és Ferran Correas amb 23 punts, perquè avui n'ha sumat un. 23 punts per Ferran Correas, 21 punts per Ferran Martínez i 18 punts per Bernat Soler, com que fa tantes campanes, doncs...
Però avui només ha sumat el Bernat aquí a la taula, eh?
Només ha sumat el Bernat.
He posat Òscar García.
Han coincidit.
No, però ho he fet
el
abans.
El Ferran
no,
i la
Gemma no
han coincidit.
El d'Albacete, i m'havia jugat, dic...
Ja saps què passa? Com que
l'altre dia,
quan juguen Barça i Albacete, mires això, jugadors que han jugat... I...
Doncs Bernat Soler confirmant que Ferran Martínez no ha tingut una bona setmana i arrabassant-li els 3 punts d'avui...
El número 21 punts m'està bé.
Sí, no, la temporada és bona, però la setmana es veu que...
Venint cada 8 divendres està bé.
Alça, vinga.
La caixa habitual del col·laborador.
Vinga, i entre l'audiència, Sònia?
Entre l'audiència s'emportarà aquest magnífic regal al FedEx Casas.
FedEx?
Casas.
Molt bé, té marca d'empresa de transport.
Sí, una paqueteria.
Doncs enhorabona.
M'ha recordat el Mànex Lozano, que per cert...
Sí, s'ha trencat
per llogar-les.
Hem d'explicar, però, quin regal s'endú.
Sí.
Quin regal s'endú? Ah, sí,
sí, sí, s'endú. Quin regal
s'endú? S'endú una ampolla de cava 1917, cava de guarda superior, gran reserva Brut Natur de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025.
Li enviem per segur, no?
Això... Quin acudit més dur.
Estem de la broma. Felicitats al FedEx, també al Bernat, que ja ho veieu.
Li hem dit avui que
està content perquè ha guanyat. Està content perquè ha guanyat.
Tutora, gràcies.
Adéu.
Gràcies, Bernat, gràcies, Gemma. Ànims, Ferran.
Parlareu dels Jocs Olímpics? Com? Ara hi anem. Pregunta per la polèmica del penis.
No, aquest tema no el tocarem.
És la polèmica.
Sí, però no. Ho deixarem per més endavant. Quan hi hagi...
A mi em vaig enterar ahir i em sembla interessantíssim.
Esperarem que hi hagi...
És molt curiós.
Sí, però esperarem que hi hagi proves fefaents al respecte. Una pausa i anem cap als jocs de Milà, Cortina d'Ampezzo.
Aquest mes, aprofiti el 3x2 de Cellers Maset. Per la compra de 3 caixes de qualsevol dels nostres productes, una li sortirà de franc. Gaudeixi del servei d'assessorament vinícola, de la gamma més àmplia de productes elaborats per un únic celler i d'enviament gratuït. Aprofiti la millor oferta de l'any amb vins i caves. Cellers Maset, directe del celler a casa seva. Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days d'Alcom Viatges i sigues el més llest de l'ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. Alcom Viatges, sabem de viatges.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell...
De nord a sud.
D'Atenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona...
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu. Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Dos quarts i mig de nou del vespre, des de les 8. De fet, està en marxa la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo. La veritat és que visualment està sent una gala força espectacular, però interessant-nos més per l'apartat esportiu. Tinc en línia qui serà l'enviat especial de TV3 a aquests Jocs Olímpics d'hivern. Parlo del Josep Maria Puig. Josep Maria, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i vos?
Molt bé, molt bé, aquí a punt.
A veure, amb tu analitzarem els punts d'interès centrals des de la nostra òptica, òbviament, d'aquests Jocs Olímpics de Milà. I jo crec que, tot i que és una disciplina que debuta en els Jocs d'hivern, com és l'esquí de muntanya, és la que ens toca més de prop, la que ens interessa més per les opcions que té Oriol Cardona.
Clar, les opcions són moltes. Vull dir, l'Oriol Cardona és doble campió mundial. Per tant, tot el que no sigui aconseguir una medalla en les dues modalitats olímpiques, recordem que és sprint i relleus mixtos que ho fa amb l'Anna Alonso, doncs no vull dir que seria un fracàs, però sí que les expectatives són molt altes, i a veure si l'Oriol Cardona aconsegueix ser el primer català en aconseguir una medalla d'or en uns Jocs Olímpics d'hivern.
Si ho aconsegueix, el Josep Maria Puig i TV3 ja tenen preparat el documental que acredita com s'ha gestat el miracle, eh?
Clar, és una perspectiva que ja teníem posada des de fa molt de temps, intentar fer el seguiment de l'Oriol Cardona en el seu últim any abans d'arribar als Jocs Olímpics, i això és el que hem fet, és a dir, des dels Jocs Olímpics, que estava marcada aquesta cita de la tornada de l'esquí de muntanya, el vam acompanyar a Suïssa en el Mundial, on va aconseguir la medalla d'or i la classificació olímpica, l'hem anat seguint a les proves catalanes d'avui i t'avui, i després també ensenyant una mica una part molt desconeguda de l'Oriol Cardona. L'Oriol Cardona té tres entrenadors que mai en la seva vida s'han trobat junts. Un viu a Noruega, i ja el coneixeu molt bé, es diu Kilian Jornet. Un altre es diu Andrés Arroyo i viu a Lanzarote. Mm-hmm. I un altre, sí, i l'altre és el seu company de tota la vida, que viu a Banyoles. Per tant, són tres persones que només es troben, diríem, per Teams, per WhatsApp, i preparen l'entrenament de l'Oriol a distància. I això és una mica el que explicarem. El camí de l'Oriol amb aquests tres entrenadors i com ha arribat doncs, a ser tan important i aconseguir les medalles que ha aconseguit.
Això ho estreneu el dia 17, si no em corregeixes.
Sí, ho estrenem abans dels Jocs, abans de la competició de l'Oriol Cardona. Recordin que l'Oriol competirà el dijous i diumenge, no d'aquesta setmana que entrarem de Jocs Olímpics, sinó la següent. I el dimarts, abans d'entrar en escena l'Oriol Cardona, doncs estrenem aquest documental al vespre.
També en esquí de muntanya hi participaran l'Ot Ferrer i la Maria Costa, el Berguedà i l'esquiadora
de
Santpedor. Això... Estava buscant el gentilici que no em sortia. I a part d'això...
A l'expedició també hi ha una altra medallista, la Caral Castellet, que va guanyar la plata a Beijing 2022 en snowboard, el que és surf de neu, concretament a la prova de halfpipe, el mig tub. No sé si li veus opcions, Josep Maria, tenint en compte que ja té 36 anys, de repetir una possible medalla, o aquest cop va amb menys opcions.
Clar, no va com a favorita, això està clar, per l'edat que té i per la trajectòria de la Copa del Món d'aquest any, però recordem que és una disciplina, el mig tub, en el qual depenem de la puntuació dels jutges i, per tant, ja hi ha una part tècnica de decisió que potser a vegades un jutge, quan vegi la Caral Castellet, això ja li suma mig punt. Uh-huh. I també ens posem en l'última edat, en l'última prova de la Copa del Món de fa 15 dies a Suïssa, la Caral Castellet va fer tercera. És a dir, no havia fet cap podi en l'últim any, per tant, quedava fora de les travesses de medalla, però, clar, arriba als Jocs com a tercera en l'última prova de la Copa del Món. En principi, no s'hauria de penjar medalla, però aquests condicionants de que és molt veterana, que els jutges la coneixen molt bé, tota la trajectòria que ha aconseguit en els seus 600 Jocs Olímpics, pot fer això que pugui doncs, esgarrapar un parell de dècimes i que al final doncs, pugui donar-nos una gran sorpresa.
Mm-hmm. I l'altre nom, o un altre nom del que hem parlat aquesta setmana i força, és el de Tomàs Guarino, aquest patinador català de Sant Quirze, que ha tingut problemes amb la seva música, que havia de ser els Minions, i finalment sembla sí que el deixaran, però aquí no sé si també tenim opcions.
No, en principi no hi ha cap opció. I imagineu-vos vosaltres preparar una coreografia durant mesos i anys i quan arriba sí. La setmana abans dels Jocs Olímpics et truquen i diuen «Ei, aquesta música no la pots fer servir». Sort que en Tomàs ho ha pogut arreglar en l'últim moment i podrà fer-ho, però sí que vam estar parlant amb ell aquesta setmana i, clar, estava molt nerviós, perquè, clar, hauria d'haver canviat tota la música, tota la coreografia, però finalment no ho podrà fer. Clar, ell intentarà diploma olímpic, però, diríem, de les medalles ara mateix, a part de l'Oriol Cardona i el que podem pensar de cara al Castellet... Està molt difícil esgarrapar una medalla. És que ja aconseguir dues medalles en uns Jocs d'hivern de la delegació catalana ja seria un miracle.
Mm-hmm. S'ha de dir que, després de tant parlar-ne, ara tots volem veure el Tomàs Guarino ballant amb aquesta música dels Minions. Quan és el seu concurs?
Clar, ell competeix ja la setmana que ve. Hi ha una fase classificatòria, però després hi ha el programa curt i el programa llarg, i aquí el veurem competir. Té dues opcions. S'ha de veure. La veritat és que també ha estat una agradable sorpresa. Recordem que, diríem, de la delegació espanyola, dels 20 representants espanyols, 11 són catalans, que és una fita històrica. Mai 11 catalans havien anat a uns Jocs Olímpics d'hivern. Per tant, diríem, l'esforç que s'ha estat fent durant aquest periple olímpic de 4 anys ha estat molt bo, i demostra doncs, que l'esport català no només triomfa en d'altres disciplines, sinó que també en neu i en esports d'hivern doncs, ara està al capdavant.
Pel que fa a l'esquí alpí, tindrem que Quim Salarich serà l'abanderat de la delegació espanyola. Tenim Marco Odermatt i Micaela Schifrin com a aspirants a reis i reina de la prova reina, valgui la redundància, dels Jocs Olímpics, però et vull preguntar per Lindsay Vonn, que ha tornat a la competició passats els 40, que intentarà acomiadar-se amb una altra medalla olímpica, però que correran en unes circumstàncies molt curioses.
Sí, la seva història també és estratosfèrica, és a dir, es porta preparant durant molt de temps, 41 anys, i arriba als Jocs Olímpics i la setmana abans, aquesta setmana passada, doncs, en una prova de la Copa del Món, doncs, pateix una caiguda i es trenca els creuats. Per tant, ja queda totalment descartada, però l'altre dia surt en roda de premsa i diu que el seu somni és participar en aquests Jocs Olímpics i que ho farà, sigui amb genollera ortopèdica o sigui com sigui, ella estarà en els Jocs Olímpics en una prova, diríem que la part física és molt important, arribes a 40 un any amb una genollera ortopèdica, diríem, en principi tot és esport i tot pot passar a la vida, però en principi les opcions de medalla són molt poques, però la veritat és que diríem, estem en uns Jocs Olímpics on tothom vol triomfar, tothom vol fer un pas endavant. Recordin que l'Oriol Cardona, la parella que tindrà en relleus mixtos, també competirà amb els creuats trencats, per tant, sembla que siguin uns jocs dels contratemps i a veure qui se supera en la grandesa d'un esport com és aquests Jocs Olímpics de Milà-Cortina.
Doncs a partir d'avui, en les pròximes dues setmanes, tots pendents de la neu de Milà i Cortina d'Ampezzo, i ho farem també amb el Josep Maria Puig, el nostre company de TV3, que ho viurà in situ. Josep Maria, gràcies i bons jocs.
Sí, esperem explicar-vos moltes medalles, perquè això seran bones notícies per la delegació catalana.
Tant de bo que sí, bon viatge, gràcies.
Vinga, una abraçada.
Per cert que si... Ara parlàvem amb el Josep Maria Puig de l'Oriol Cardona i de la Caral Castellet, les dues principals esperances de medalla catalana. Catalanes, diumenge al Tot Gira, el David Clopés entrevista la Caral Castellet, la veterana atleta de Halfpipe, i on li pregunta per les seves opcions en aquests jocs i també per la seva carrera. Amb 36 anys, qui sap si seran els últims jocs de la Caral. Una pausa i rematem al Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Tens un podcast en català? Presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat i omple el formulari i pots participar fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català.
Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Xarxa. Un aniversari?
forndecabrianes.com.
Una trobada d'amics?
forndecabrianes.com.
Una reunió d'empresa?
forndecabrianes.com.
forndecabrianes.com. Catering, pans, coques, pastissos i moltes opcions més. Prova una web boníssima.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Un any més torna al Festival Internacional de Màgia de Badalona. Fins a l'1 de març, Badalona es converteix en l'epicentre de la màgia amb una programació pensada per a tots els públics que reuneix grans figures de la prestidigitació i noves promeses de l'escena internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Necessitava fer maletes.
Ernest Prana torna a casa per presentar en directe el seu primer disc en solitari i en català. Cançons de la vida quotidiana amb lletres sinceres i properes i concerts a Sabadell, Manresa, Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona. Més informació a ernestprana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Tocats, 3:15 del vespre, al marge dels Jocs d'hivern, cap de setmana curull d'activitat poliesportiva. Per exemple, diumenge a la tarda al Palau Sant Jordi s'hi disputa el trial Ciutat de Barcelona, evidentment amb Toni Bou com a estrella, però també tenim Copa d'Espanya d'handbol. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça, o sorpresa, és el gran favorit.
Sí, la Copa es disputa a Telde, a Gran Canària. El Barça arriba amb l'objectiu de revalidar per tercera vegada aquest títol que ha aconseguit en els dos primers anys d'aquest nou format. Jugarà una de les semifinals a quarts de set contra el Bidasoa, això demà, eh? I la primera semifinal la jugaran el Logroño i el Valladolid. Tot i que surten, com ara deies, Jordi, novament com a favorits, el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega, no se'n refia gens ni mica.
Bueno, tenemos un título aquí enfrente que si yo me pongo en el papel de alguno de los que se enfrentan con nosotros, pues es un título donde deberían o tienen que poner toda la carne al asador porque es donde te pueden pillar, ¿no? Después de tanto tiempo separado nosotros, ¿no?
Recordem que és una competició que disputen els quatre millors equips de la primera volta i és la primera competició que jugaran després de l'Europeu de Seleccions.
I demà, a dos quarts de vuit del vespre, la final de l'Europeu entre Espanya i Portugal.
Sí, senyor.
Futbol sala.
A Ljubljana, Eslovènia, Portugal, actual campiona, ha guanyat les últimes dues edicions. Espanya, set vegades campiona, però no guanya, compte, des del 2016, ara fa 10 anys, amb catalans com Didac Plana i Adolfo, la selecció espanyola, també Antonio Pérez del Barça, i a Portugal hi ha un jugador del Barça també, Eric, aquesta final que es jugarà a Eslovènia demà a dos quarts de vuit del vespre.
I on a priori Portugal és favorita, sí, però veurem què fa l'equip de Jesús Velasco. Velasco, adeu. Sergi, gràcies.
Coast to coast.
I acabem amb l'NBA i ja amb el mercat tancat, gairebé com el de la Lliga de Futbol. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Un mercat que tenia diversos punts d'interès. Ja ens vas explicar fa uns dies que havia estat un mercat més paradet que en altres ocasions. Al final el gran titular és Antetokounmpo, que semblava que havia d'anar a parar a mitja lliga, al final s'ha acabat quedant als Bucks.
Sí, hi havia dos grans noms, és veritat que a les últimes hores s'ha activat i més o menys ha arribat al nivell dels últims anys en quant a traspassos, però que eren els dos grans noms, sobretot Antetokounmpo, que estem parlant d'un que ha estat MVP i que està al màxim, per l'altre era Ja Morant, que clar, tu pots dir, bueno, si torna a ser ell, és molt important, doncs cap dels dos s'ha mogut.
Seria per motius diferents, per Antetokounmpo vol fotre el camell i Morant perquè ja no el volen enlloc.
Sí, perquè...
Increïblement, perquè era un jugador que semblava cridat a ser...
Sí, havia de ser la cara de la... Abans de tots els incidents amb les pistoles, havia de ser la nova cara de la Lliga. Sí. Però no el poden col·locar. Grizzlies, que siguen començant la reconstrucció, perquè s'han tret a Jaren Jackson, que era l'altre All-Star que tenien. Però en tant que compo, sí, és molt complicat aquestes superestrelles moure-les a mitja temporada. Per què? Perquè quan acabi la temporada, fa molt, molt de temps, com que hi havia propietaris que en allò tenia la mà foradada i traspassaven totes les seleccions del draft, es va establir a partir d'un propietari que tenia a Cleveland una norma, que és que tu no pots traspassar les seleccions del draft de dos anys seguits, per evitar això. I llavors què passa? Que quan arriba l'estiu, clar, ja pots traspassar les següents. I Miami, que no en té, que en tenia una ara per oferir en un traspàs, en passa a tenir tres. Als Lakers li passa igual. Alguns que no en tenien cap passen a tenir-ne dos. Llavors, a l'estiu sí que sembla que el pack que pugui oferir l'equip que sigui serà més atractiu que el que poden oferir ara. Semblava que Golden State s'hi podia pujar. Golden State al final ha vist que no. Ha fitxat a Porzingis. Ells diuen que està bé, perquè Toma té una malaltia que porta un any que no pot jugar dos partits seguits i que juga 5 minuts i s'ofega.
Una malaltia cardíaca.
Sí, que té, ja va començar en Boston, ha seguit a Atlanta. Golden State diu que està bé. Ho veurem, però en tot cas sí que és trist, perquè sí que estem veient aquest final de cicle total. No entrarà ni a play-in. Amb Curry, amb Draymond Green, que ja per primer cop li han dit noi, si tenim una oferta, traspassem. No han trobat oferta, però és la situació. Però manté tot, haurem d'esperar a l'estiu. Fins i tot
la,
ja
la
parlen...
La pinta és que l'estiu marxarà, perquè sí, si insisteix tant...
Clar, és a dir, Milwaukee diu, home, i si traiem el número del draft? Si tenim el número del draft, el posem a... Que a més es preveu que sigui un draft també molt bo. Mirat Cooper Flack, el número de l'any passat, ara porta 4 partits per sobre els 30 punts i està rendint molt. Home, si fem això, li fitxem a algú perquè tenim espai salarial i tot, igual sí que el podem convèncer. No ho sembla. Sembla que serà un canvi d'aire. Però serà l'estiu, i ara el dubte és si, com comencen a insinuar, poden fer-lo descansar el que queda temporada, perquè el que sí que ara es posa molt actiu és la cursa per ser pitjor.
O sigui que ja va bé que no jugui Antetokounmpo, perquè si fas tanking sí. No va especialment malament, per això el...
No, perquè és que n'hi ha que molt dolents. Però ara Washington, per exemple, que a més ha fitxat Anthony Davis, a Trey Young, sembla que ha d'anar cap amunt, Charlotte anirà cap amunt, doncs ja aniràs veient aquests equips d'Indiana ara mateix amb els traspassos que ha fet, és tanquem la paradeta, Clippers, tanquem la paradeta, n'hi ha molts que han posat, tanquem la paradeta i anem a pensar en el futur.
Això és una falla del sistema NBA al qual no li podran trobar solució mai, perquè el ser una lliga tancada no, tampoc pots baixar de divisió, no et castigaran per perdre.
I sempre és el somni aquest de que l'elecció del draft m'ho farà canviar. Després hem vist que no n'hi ha per tant.
Ja.
Tu, que el moment que van traspassar Mikal Bridges semblava 5 eleccions al draft, no, al final les eleccions al draft, en el cas dels Nets, ha estat Traoré i Ben Sharaf, que no es trobaran de pobre. Per tant...
Bé, en fi. El gran nom al final del mercat de traspassos ha acabat sent Harden.
Sí, perquè a més, sobtat, no s'esperava aquesta... el botó de reconstrucció tan radical dels Clippers, que recordem que tenen aquesta amenaça palpable de sanció, que per això Kawhi és l'únic que no s'ha mogut, però s'han tret Juba, que era el pivot titular. És veritat que amb els fitxatges que han fet de cara al futur està bé, en eleccions del draft, Mathurin, que està bé, però sí que Harden, l'home porta, va canviar de 4 equips en 4 anys, va tenir una edat, però Cleveland, al final, el que has de buscar és un altre que estigui en situació desesperat. I Cleveland té de nova mitja que li està dient per caure a primera ronda, igual he de buscar un altre destí, i li fan aquest moviment, a veure, veient que hem anat comentant fins ara, que l'est està tan obert, que tens Boston, que en teoria no havia planta pinta res i el tens tercer, doncs, a dir, aviam, un jugador competitiu amb experiència que sempre rendeix amb els seus dèficits, però tu mires punts i tot, ell rendeix. Doncs si amb aquest... tenim més contenedor Mitchell i tenim més opcions de, ni que sigui final de passar rondes. És que ja no estem parlant de guanyar l'anell. Passar rondes i veure que això és competitiu.
L'any passat vam fer el millor rècord de l'est i vam palmar a primera.
Sí, amb lesionats i tot, però és especialitat del Donovan Mitchell.
Molt bé. Algun equip que diguis, home, tal com ha anat aquest mercat i amb petits retocs, alguns que ens semblen irrellevants des dels nostres ulls, que creus que pot fer un gran salt endavant? El gran salt endavant em refereixo a de no tenir opcions a tenir opcions de lluitar per alguna cosa.
Lluitar per alguna cosa no sé, però per exemple a Washington, sempre i quan estiguin bé Anthony Davis i Trae Young, sí que d'un equip jove li poses dos veterans que han de fer un salt de qualitat. N'hi ha uns quants que s'han mogut bé, perquè al final aquí hi ha hagut dos objectius. Els que anaven a millorar i la dels amos que han dit anem a treure'n jugadors per baixar d'impost de luxe. Per exemple, això Boston ho ha fet per treure's el barret, vull dir, perquè aquest any no lluitaran per res i s'estalviaran moltíssims...
No lluitaran per res, per estar tercers.
No, clar, no, però...
Tenen el mateix rècord que
els Knicks. I té la recuperació paper, que en principi no ha de tornar a jugar. Però són competitius per sorpresa, si vols.
Ja.
Però no per tenir una de les plantilles més cares
no,
i pagar...
No perden ni quan volen perdre.
No, bé, és que ara han jugat dos partits sense Jaylen Brown i de fent descansar ple de jugadors i han guanyat els dos. És a dir, que és per això hem de tenir si Majola és candidat clar a entrenador de l'any. Hi ha retocs que són interessants. Després veurem com es mou, els que no s'han mogut, per exemple, San Antonio, perquè estan bé, Oklahoma, que ha fet un petit moviment només, i veurem com... Vull dir, que al final és allò, sembla obligatori moure's, i tothom ha fet com a mínim una operació. N'hi ha alguns, per exemple, a Houston, que no està gens bé i aspirava tot amb les lesions que ha tingut, doncs és una oportunitat que perden. Els Lakers sempre tens allò de dir, bueno, sí, sembla sí que és l'últim any de LeBron, desaprofitaràs això? Doncs la sensació és que sí que desaprofitaran. Vull dir que...
Què vols dir? Que l'haurien d'haver traspassat?
No, bé, intentar algun fitxatge per pujar competitivament, i aquest any que veus que l'est està més fluix, aprofitar l'any bo de Doncic, que està en el seu millor moment, i aquest últim any de LeBron, ja que ho tens, aspirar més, no sembla que ho puguin acompanyar.
Molt bé, doncs mercat tancat, ara ja entrem en l'esprint final de la temporada, encara queda regular season per davant i d'aquí no res tenim l'All-Star amb el canvi de format, etcètera, que ja en parlarem si ha de millorar o no. Per cert, tu que ets amant de l'NBA, això vol dir que segueixes tots els esports americans, estaràs pendent de la Super Bowl o...
Segueixo més quan s'hi posa la Super Bowl. O sigui, fa molts anys, aquella època dels Dragons, d'aquelles coses, dels 49ers, aquelles coses seguia molt. Ara vaig seguir més a distància, però sí, la Super Bowl si no la seguiré en directe, però sí que després em passo un resum llarg.
D'acord, però si no la veus en directe ets un aficionat de passar
bueno,
que tan vol com...
Tampoc veig l'NBA en directe, em llevo a les 6 del matí per veure-la,
però
en directe.
Però no és el mateix. En fi, Jordi Colomer, gràcies.
Fins la pròxima.
Diumenge a la nit, un altre esdeveniment del cap de setmana, la Super Bowl, Seattle Seahawks, New England Patriots. Sònia, remata-ho.
El Barça perd de 8 a la pista del Baskonia en partit d'Eurolliga quan tot just acaba de començar el segon quart d'aquest partit. Ja sabeu, com sempre, que tenim la transmissió del Macià i companyia, l'Eurolliga al Tot Gira, el digital de Catalunya Ràdio. El Barça que rep demà, el Barça de futbol rep demà a un quart de 5 al Mallorca en partit de Lliga, i no ho han comentat, és notícia relativament d'última hora, el Madrid juga al Camp del València diumenge a les 9 del vespre i ho farà sense Rodrigo. Baixa pels pròxims aproximadament 10 dies i que a més sumarà això que tampoc no pot jugar a la repesca contra el Benfica.
Rodrigo, sense Bellingham lesionat, sense Vinícius sancionat, déu-n'hi-do, quantes baixes per aquest partit.
De 6 perd el Barça
tem remuntant,
a la pista del Baskonia 29-23. Ha començat millor el segon quart del que ha acabat el primer en el partit d'Eurolliga que, com dèiem, podeu seguir a Catalunya Ràdio al digital, aquí a l'antena, les dones i els dies.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Conchi Vecino i el Carles Morales al control central, amb la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornarem dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa i amb el repàs d'aquest cap de setmana tan i tan explosiu. President, últim cap de setmana al càrrec?
Aquests set ciències, aquests mestre tites que donen lliçons. Alerta i ben lluny.